Molt bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest divendres 12 de setembre de 2025. Aquesta ha estat la setmana de la tornada. Pel que fa al magazín, ens hi posàvem dilluns, quan començava la primària, i avui també és un dia destacat, aquest divendres 12 de setembre, perquè tornen a les aules els alumnes de batxillerat i cicles. Molta sort i molts ànims a tots ells, que ara mateix ja són a l'aula, i la bona notícia o el petit consol que els queda és que comencen un divendres. Això està dat i beneït. Nosaltres ho portem millor que ells, segurament, perquè aquest és el nostre quart dia, que ahir era festiu, i avui tancarem aquesta primera setmana. Som divendres i serem des d'ara fins les 12, com cada matí, amb aquestes veus i amb aquestes propostes. D'aquí uns instants, darrere el sumari, la Meteo, a càrrec del Marc Paredes. Els divendres hi ha uns bàsics que no canvien. D'una banda, la previsió meteorològica, i de l'altra, una estoneta dedicada als esports. Una prèvia ràpida, ara pràcticament són prèvies inexistents perquè no ha arrencat la gran majoria de la competició, i per tant ens centrem, posem més el focus en la conversa, en l'entrevista. Avui amb el president del Noia, Josep Maria Ribas, per parlar del projecte En Benín i de l'actualitat del club d'hoquei. A 9:15, primer flash informatiu del matí per saber com ens llevem aquest divendres als diferents municipis de l'Alt i el Baix Penedès. Darrere d'aquest primer flash, a 9:15, saludem l'actriu Clara Cols, que ens portarà de nou la secció teatrera, les recomanacions teatrals al Penedès en xarxa, un divendres al mes. Avui ens estrenem en festivals, en fires, en grans obres i també en obres que podeu descobrir a sales petites. El protagonista de l'entrevista de les 10 és el reconegut il·lustrador Oriol García Quera, ben vinculat al Penedès, ja que ha treballat en municipis com Castellet i la Gornal i Olèrdola. I avui posarem el focus en el treball que fa a les aules, als centres de secundària, amb el seu còmic Cartago Vetus. Com descobrireu, com heu anat descobrint al llarg d'aquesta setmana, les aules, els centres educatius, protagonitzen en diferents seccions i de diferents maneres aquesta primera setmana al Penedès en xarxa. A 10:45, de nou, flash informatiu, i després d'escoltar què passa, obrim l'agenda al detall amb un parell de recomanacions. D'una banda, la desena edició de la Verema del Cava, que se celebra a 15 cellers del Penedès i de la Conca de Barberà, i que ens explicarà l'Anna Gual, d'Ai Cava, i de l'altra, us expliquem que demà s'inaugura un nou espai artístic de petit format a Vilafranca, una petita sala amb capacitat per una cinquantena de persones, que es diu El Rebost. Els seus impulsors, el Carles Casas i la Marta Nogués, vindran a explicar-ho. La Clara Cols s'encarregarà de les recomanacions teatrals al Penedès en xarxa, i el Miquel Felipe, de Cineclub Vilafranca, ens posarà al dia amb les estrenes cinematogràfiques i tot el que es cou dins el setè art, cada divendres a les 11:06. Avui ens retrobem amb ell. A A 11:45, el darrer flash informatiu i, per acabar, una estrena d'aquesta 8a temporada, Territori Penedès. Una secció que també serà podcast, que podreu recuperar i que avui s'estrena amb el Cabatàs.
El temps.
Després d'una diada fantàstica, el Penedès, aviam què ens depara la meteo aquest divendres, dissabte i diumenge. Ens ho explica el Marc Paredes. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Després d'una diada que ha estat majoritàriament estable o molt estable, pràcticament tot el país, en excepció de Barcelona, el barcelonès, el Maresme, on sí que vam tenir alguns ruixats localment intensos i persistents. Ahir vam tenir una jornada tranquil·la i marcada en conjunt per al domini majoritari del sol. Però atenció, perquè avui divendres la situació s'embolica. Les temperatures baixen, deixem enrere aquests valors d'estiu que ahir sí que vam tenir, i amb una situació encara molt més inestable, marcada per les pluges, que al llarg de tot el dia afectaran tota Catalunya. Per tant, precaució, perquè tenim avisos del Meteocat per pluges localment intenses, poden caure patacs localment forts, en menys de mitja hora acumular-se més de 20 litres, i això de cara a la tarda persistirà, però aniran minvant aquestes pluges, no seran tan persistents ni tampoc tan generals, fins i tot amb alguna escletxa de sol, i de cara a demà tampoc farà net, no farà net demà dissabte, perquè mantindrem aquestes pluges, ja molt més residuals, però mantindrem aquesta probabilitat de precipitacions amb algunes estones de sol, al matí que refrescarà, per tant demà serà imprescindible alguna peça d'abric al matí perquè la sensació de fresca la notarem, serà molt més present, i a la tarda ja tindrem moltes més clarianes, moltes més estones de sol, i a partir de diumenge també el temps s'estabilitza, però en qualsevol cas avui paraigua en mà i fins i tot alguna rebaqueta, perquè la sensació de fresca i de tardor doncs seran presents durant bona part del dia i també aquesta propera nit i matinada. Això és tot, molt bon cap de setmana.
Els esports.
Falten un parell de minuts per un 9:15. Un dels nostres imperdibles de divendres, també aquesta temporada, seran els esports. Un espai on desgranem el més important del cap de setmana i us apropem sempre una entrevista que avui compartirem amb el president del Noia Freixenet, que ja ens espera a Ràdio Sant Sadurní, amb l'Eli Jiménez. Bon dia a tots dos.
Molt bon dia. Doncs, tal com dius, avui ens acompanya aquí els estudis de la ràdio el president del Noia, Josep Maria Ribas. Molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia, molt bé.
Josep Maria, abans de començar a parlar, deixem que faci un petit apunt en clau de prèvia esportiva, perquè ahir el Calafell guanyava per 2-3 al Reus en la primera de les semifinals de la Lliga Catalana d'Hoquei Patins i aconseguia la classificació per a la final de diumenge, que jugarà contra el Barça a 1:15 del migdia, a l'11 de setembre de Lleida. Una competició, aquesta Lliga Catalana, on el Noia, malauradament, Josep Maria, no va poder passar d'aquesta fase de grups.
Efectivament, no vam poder passar de la fase de grups, per tant, que ens haguéssim classificat per anar amb aquesta final four. S'ha de dir, doncs, que vam estar irregulars en aquesta fase, per tant, els rivals, doncs, en aquest cas, van ser no superiors, però sí que van treure més rèdit a el que és el partit. També s'ha de dir, com a disculpa, perquè sempre que et passa alguna cosa, sempre tens que buscar alguna disculpa, que en el cas nostre, en el cas del Noia Freixenet, doncs tenim pràcticament la meitat de l'equip totalment renovat, i això implica, doncs, que ha d'haver una cohesió en tots els jugadors que s'han incorporat i, a més, amb els jugadors que ja teníem. Per tant, s'ha de fer allò que es diuen la construcció d'un equip. I justament estem a l'inici, per tant, doncs, esperem, doncs, que vagi agafant cos i, doncs, que en les properes entrevistes puguem donar uns resultats més positius.
Mica en mica, que ara parlaves d'aquestes noves incorporacions, fins a 4 nous components en aquest primer equip del Noia.
Efectivament, són quatre nous jugadors que han vingut i quatre jugadors que ens han marxat, i sobretot són uns jugadors doncs, que eren el pal del país que han marxat de l'equip. Per tant, aquesta reestructuració amb un equip no és fàcil. Sí que hem aconseguit, en aquest cas, doncs, fer una simbiosi entre l'experiència i, diguéssim, la joventut i la rauxa, i a partir d'aquí doncs, esperem doncs, que vagin donant els seus fruits. És un nou equip, no té res a veure amb el que era l'equip de l'any passat, que jo sempre vaig dir, l'any passat no vam guanyar absolutament res, però sí que vam il·lusionar l'afició perquè ens presentàvem pràcticament a les finals i fins i tot a la Copa del Rei, el primer partit eliminàvem el Futbol Club Barcelona. Per tant, no vam guanyar res i il·lusionàvem, doncs esperem que aquest any fem les dues coses, il·lusionar i guanyar algun títol.
A poc anirem veient els progressos d'aquest noia, com dèiem, quatre noves incorporacions a l'equip. Josep Maria, deixa'm que et pregunti pel que vestic. Ahir arrencava aquest projecte superconsolidat, projecte de base, que s'allargarà fins diumenge i que, a més, enguany, compta amb uns convidats de luxe.
Efectivament, ahir començàvem el Cabestic en aquesta 25a edició, que és fruit del que tothom coneix, del Torneig de l'Amistat, doncs, que ja es feia, i començàvem amb molta il·lusió. Va ser ahir un èxit. La gent, les famílies que sortien, doncs sortien molt contentes, els equips visitants també. I com deies, aquest any tenim un al·licient, que és la participació d'un equip de Benín. Un equip que pràcticament no està format per tots els jugadors que teníem que vindre, perquè això, no sé si ho preguntaràs, doncs inici d'un projecte totalment solidari i d'un projecte, com tots els projectes surten, que a vegades estàs en una taula i surt una idea i la comences a desenvolupar aquesta idea, i al final acaba amb el que ha acabat, no? Portant a Sant Sadurní 7 nens, 6 nens concretament i una nena que practica en l'hoquei.
De fet, ahir, en el final de la festa de la fil·loxera infantil i durant tots aquests dies que hem gaudit de les fires i festes, els hem pogut veure gaudint de la cultura i dels actes culturals de Sant Sadurní.
Efectivament, són uns nens molt, molt macos, que s'integren molt bé amb el que és les costums de que tenim aquí, que són totalment diferents a les costums que tenen ells allà. Ells estaran aquí amb nosaltres, van arribar, bueno, haurien d'haver arribat el dia 2 de setembre, però al final, per tema de vols, de pèrdua de vols, van arribar el dia 3 de setembre i estaran amb nosaltres fins al dia 15 al vespre, que és quan tornaran a marxar al seu país. I efectivament, aquests nens estaran amb famílies del club, cada un dels nens està amb una família diferent, i la família és la responsable doncs, de que el nen es vagi integrant amb la nostra cultura i amb els nostres costums, i per això no és difícil veure-ho en qualsevol, avui que hem tingut aquesta setmana les fires i festes, veure'ls en qualsevol esdeveniment, sobretot infantils, perquè són nens que tenen entre 12 i 14 anys. Concretament, un li van fer una festa perquè el dia 9 de setembre feia 14 anys aquí a Sant Sadurní, i doncs es van integrant, i al principi eren molt tímids, reservats, normal. Agafes un nen de 12 anys i el planteges en un altre país, amb altres costums, i totalment diferent, un menjar totalment diferent, però ara ja s'integren perfectament, ja demanen el que volen en aquest tema, per tant estan molt, molt integrats a casa nostra.
Josep Maria, que bonic que és quan l'esport va de la mà d'aquest tipus de projectes.
Jo volia fer un incís amb aquest projecte. Aquest projecte neix fa pràcticament 3 anys enrere, i el que deia és fruit d'una bogeria, no? I els sentats hem descobert que hi ha un centre educatiu a Benín que fan, com tenen com esport, tenen l'hoquei, i comencem a mirar vídeos d'aquests nens. Aquests nens juguen molt bé, però perquè tinguem la referència, dissabte i diumenge que ells competiran en aquest torneig del Cabestic, és la primera vegada que ells competiran en una competició. És a dir, la seva lliga és l'escola, la pròpia escola. No surten a jugar enlloc, sinó que és la pròpia escola. Per tant, tenen l'experiència de jugar amb altres equips, que ells això no ho han fet mai, a part de la seva pròpia escola. I com deies, un politècnic fa 3 anys enrere, ens posem en contacte, comencem a parlar, i una de les primeres coses que sorgeix és que ells no tenen material esportiu, és a dir, venen el tema de l'hoquei, doncs els costa molt recollir material esportiu. Fruit d'això és que el material que tenen és de segona, tercera o quarta mà, que algú que passa per allà doncs els hi deixa. Nosaltres vam fer el torneig del Cabestic l'any passat, vam fer una crida de recollir material, el més bon estat possible, per poder-ho enviar amb aquest centre. La resposta va ser, jo crec que no ens ho esperàvem, perquè doncs, tant les famílies del club com famílies d'altres clubs i altres clubs es posaven en contacte amb nosaltres per donar-nos aquest material. Al final, doncs, a l'Ateneu vam recollir molt material, estics, guardes de porters, guants, tot el que es necessita per jugar, patins, tot el que es necessita per jugar a l'hoquei. Però com tots els projectes, hi ha la part humana que de seguida surt i de seguida col·labora, però després hi ha la part econòmica, a veure com ho fem això. És que teníem tot el material aquí i ara com ho enviem a venir aquest material. Es van presentar a diferents fundacions, les que us podeu imaginar, les que conegueu més, vale? No diré els noms, explicàvem el projecte i tothom ens deia que el projecte era fantàstic i que endavant i teníem que seguir. Però sortíem d'aquestes fundacions amb els mateixos diners que havíem entrat, és a dir, amb les butxaques totalment buides. Es van presentar amb uns premis, concretament la Fundació Catalana per l'Esport, i aquesta fundació sí que ens va otorgar un premi a la solidaritat i el premi doncs, a la col·laboració internacional mitjan a l'esport. Ens va donar, el premi era, consistia en 1.000 euros, i aquests 1.000 euros els han fet servir per enviar aquest material cap a Benin i, per tant, que el poguessin recollir. Quan el van rebre, doncs el que es fa, no? A l'Insta, al Facebook, a les xarxes socials, conforme tots l'enviaven, conforme ells el rebien. I després van voler fer una passa endavant, que és per què no portem aquests nens a Sant Sadurní a jugar al torneig del Cabestic. I aquí ens trobem el mateix. La part humana la teníem salvada, les famílies de seguida, si ve un nen, jo me'l quedo a casa, per part del club fèiem tot el possible perquè, doncs, a veure què els hi farem fer si venen aquí a Sant Sadurní, però ens tornem a trobar amb el mateix problema, la segona part de qualsevol projecte que tinguis, no? La part econòmica. El club nostre, doncs, és un club molt gran en el tema esportiu, però econòmicament doncs, no som grans en aquest tema. I llavors, doncs, no podíem finançar l'arribada d'aquests nens aquí a Sant Sadurní. Això es va produir doncs, que en diferents contactes, i sobretot el contacte que teníem a Benin, doncs, es va posar en contacte amb el Ministeri d'Esports de Benin, i el Ministeri d'Esports de Benin doncs, va entrar en aquest tema. Es veu doncs, que el Ministeri d'Esports és aficionat a l'hoquei, per tant, doncs, aprofitem aquesta escletxa a veure quin resultat tenim amb aquest tema. Fruit d'això és que rebem un mes i mig abans doncs, que el Ministeri té la possibilitat de pagar els viatges d'aquest nen perquè vinguin aquí. Estem parlant entre 8.000 i 10.000 euros perquè puguin vindre amb el avió cap aquí. I després comencen a sortir els problemes. Com per vindre d'Àfrica a Europa necessites visats, necessites passaports. Aquests nens no tenien ni passaports ni visat, per suposadament. Doncs els passaports els aconseguim i els visats ha sigut el cavall de batalla que hem tingut. Què ens ha passat? Doncs que alguns d'aquests nens han tingut que anar preguntant amb els avis on està el seu pare, on està la seva mare, per poder signar el permís, per poder fer aquest visat. Fruit d'això és que en tenien que vindre 10, i només han vingut 7, perquè 3 no han pogut trobar la documentació necessària per poder venir. Els altres, doncs, amb molts problemes l'han tingut. I, efectivament, sabem que tenim els visats una setmana abans del dia 2 de setembre, que era on estaven comprats ja els bitllets per poder venir, I doncs tothom vam anar a esperar doncs, amb aquests nens a l'aeroport. Teníem clar que a la una del migdia, arribaven el dia 2, arribaven a l'aeroport de Barcelona, però què passa? Que no hi ha un vol directe de venir a Barcelona, sinó que has d'anar a fer escala. Ells tenien que fer escala a Casablanca i després tenien que agafar vol de Casablanca a Barcelona. A l'avió de venir surt en retard, com arriben a Casablanca no hi ha el vol de Barcelona, havia marxat, es queden a Casablanca, intenten gestionar el bitllet i es diuen sí, sí, aneu a Brussel·les, que Brussel·les un altre vol que us tornarà a portar. Se'n van a Brussel·les i com arriben a Brussel·les, l'avió de Barcelona ja havia marxat. Per tant, nit a Brussel·les, una experiència totalment...
Quin periple, eh?
Un periple per arribar aquí i al final arriben, doncs, això era el dia 2, arriben el dia 3, el dia 2 tenen que arribar a l'1 del migdia i arriben el dia 3 a les 9 del vespre aquí a Barcelona. Com tothom pot suposar, doncs, alegria per part de les famílies, es coneixien mútuament, no, sí que s'havien enviat algun vídeo perquè els vam enviar un vídeo de cada una de les famílies i doncs li deia el nom, no? Doncs el Jacob, que és un dels nens que ha vingut, Jacob, no sé què, nosaltres som la teva família, t'acollirem, no sé què, tots aquests, per tant, sí que es coneixien, però bueno, allò que fas amb un vídeo, no? Amb aquest tema, i bueno, va molt solucionar les famílies com van arribar, i la feina doncs era després portar-los aquí, que els hi fem fer i tot això. Fruit d'això és que també els clubs han col·laborat molt, justament el Reus Deportiu i el, que és el Futbol Club Barcelona. Vam anar a una jornada íntegra amb el Reus Deportiu, en el qual vam poder entrenar amb el primer equip. Ja sabem, són nens petits amb els del primer equip. I després el Futbol Club Barcelona. I avui mateix, estan a l'escola Sant Josep doncs fent classes perquè vegin la diferència de casa seva en casa nostra.
Déu-n'hi-do, quin projecte tan potent. Josep Maria, en aquests últims 3 minutets que ens queden...
M'enrotllo bastant, jo ho sé.
Jo vull fer un apunt, i és que arrenca la temporada amb la celebració del 75è aniversari del club. En aquests 3 minutets, destaca'ns què viurem durant aquesta temporada.
Aquesta temporada intentarem doncs, que la gent se senti del club i que visqui aquests 75 anys de la gent doncs, que el van fundar, la gent que l'han continuat, la gent que som i la gent que portaran aquest club doncs, al seu centenari. Hi haurà molts actes. Una cosa a destacar doncs, és que la setmana que ve, en la qual presentem l'himne del Noia, que és el mateix, però amb una música diferent, i la cançó del 75 aniversari, que esperem doncs, que la gent li entri molt al cap i doncs, canti aquesta cançó. Després hi haurà diferents projectes, com és que tindrem la Copa del Rei el mes de març, està previst doncs, fer activitats, sobretot d'esport, no només d'hoquei, sinó d'altre tipus d'esport, una caminada a Montserrat, perquè la nostra
patrona
no deixa de ser la Verge de Montserrat en aquest cas, i també doncs, com a cluenda, doncs, un sopar de germanor que esperem doncs, que vingui la màxima gent possible, socis, simpatitzant i gent del poble, que tal com ho tenim muntat de moment, es farà a les Capes Freixenet.
I un supermural que tindrem allà.
I un supermural que ja vam començar l'any passat amb el famós Verkami, doncs, que recollíem diners per poder fer aquest mural, que estarà a la façana de lo que és el pavelló i tothom des de fora podrà veure la nostra història sense entrar dintre.
Doncs aquest 75è aniversari del Noia Freixenet, que se celebrarà al llarg d'aquesta temporada 2025-2026. Josep Maria, sempre és un plaer tenir-te al Penedès en xarxa amb nosaltres, conversar aquesta estoneta d'hoquei i avui també d'aquest projecte solidari i superfantàstic amb Benín. Que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Deia el Marc Paredes que avui hi ha risc de pluja, doncs els tiets canten aquest a fora plou fins al butlletí de notícies. Tan fàcil, jo estava al costat de la llar de foc, vaig veure que feia una altra cançó tan ràpid, que no
vaig aguantar la tentació d'aprofitar la situació. Perquè fora plou i se m'han passat les hores. Perquè fora plou i se'ns ha mullat la roba. M'encanta quan plou perquè no cal fer gran cosa. I com que encara plou has dit una frase nova. Refresca i m'encanta, sudadera i la manta, abrigar-nos els dos. I he escrit una cançó que mai passa de moda, tu i jo en una escena on hi havia un petó. I ara que tot és tan fàcil, tan fàcil, tan fàcil.
Ara són 9:45 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
I us oferim un primer repàs a la informació d'àmbit local i comarcal dins del Penedès en xarxa. I per començar us expliquem que Protecció Civil ha activat en alerta el Pla Inuncat per la previsió de fortes pluges avui divendres. Es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot a partir del matí al litoral i prelitoral central. Les pluges es mantindran tot el dia i es poden allargar fins dissabte. Es demana precaució en la mobilitat i en les activitats a l'exterior, així com evitar trasbassar barrancs, rieres i zones inundables. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest divendres les precipitacions poden superar aquests 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a partir del matí, especialment a les comarques del litoral i prelitoral central, a Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme i el Vallès. A partir del migdia, les precipitacions poden afectar amb intensitat encara el litoral i prelitoral i també la Catalunya central i comarques de Girona. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta. De cara al vespre, les pluges es podrien mantenir, però ja amb menor intensitat, i allargar-se fins dissabte a la meitat nord i comarques de Girona. Sant Sadurní destina 18.000 euros a la compra de ventiladors per les escoles La Pau i Jacint Verdaguer. L'Ajuntament ha destinat més de 18.000 euros a l'adquisició i instal·lació de ventiladors de paret a les escoles públiques La Pau i el Jacint Verdaguer, amb l'objectiu de refrescar l'ambient i reduir la temperatura de les aules durant els períodes de més calor. En total, s'han instal·lat 72 unitats a les aules ordinàries d'infantil i primària dels dos centres. S'han col·locat dos ventiladors per aula i s'ha comptat amb el suport de la brigada municipal per tal que poguessin estar a disposició de les escoles coincidint amb l'inici del curs escolar. Les direccions dels centres havien sol·licitat fa temps al Departament d'Educació, titular dels equipaments, la instal·lació de sistemes per refrigerar o refrescar les escoles, però la Generalitat de Catalunya va informar que no podria subministrar-los a l'inici del curs, fet que va motivar que estressessin, doncs, a l'Ajuntament per demanar el suport. I d'altra banda, Cunit és pionera a Catalunya en la implantació del sistema Birna de letalitat reduïda. A la formació hi van assistir tant efectius de policia local de Cunit com diversos companys d'altres policies locals. La setmana passada es va dur a terme, doncs, a la seu de la policia local de Cunit, una sessió d'informació i capacitació sobre l'ús del sistema Birna, una eina de defensa de letalitat reduïda basada en projectils impulsats per CO2. El sistema Birna permet disparar projectils de calibre 68, seguint cinètics o amb càrrega irritant, oferint als agents una alternativa segura i eficaç per contenir situacions de risc, minimitzant danys i evitant l'ús d'armes de foc. La policia local de Cunit, que ja disposava d'armes propulsores de pebre, és la primera policia a Catalunya en implementar aquest sistema, que ja utilitzen diversos cossos policials a la resta de l'estat espanyol. A la formació hi van assistir tant efectius de la policia local de Cunit com també diversos companys d'altres policies locals que van poder comprovar de primera mà la versatilitat i l'eficàcia del sistema Birna. I us parlem també d'una visita dinamitzada amb Gisla la Ramallera aquest diumenge. Dins de les activitats de difusió que s'organitzen al Parc d'Olèrdola, diumenge, a les 11 del matí, s'ha previst una de les propostes més consolidades. Amb més de 20 anys de trajectòria, es tracta de la visita teatralitzada de Gisla la Ramallera, que permetrà conèixer les característiques del bosc exterior del conjunt monumental i les propietats de les plantes ramalleres. Gisla representa un personatge que va viure a Olèrdola l'any 1003, de ben petita, de la seva mare li va ensenyar com guarir moltes de les malalties dels seus veïns amb les plantes i les herbes que recol·lectava al bosc. La Gisla coneix els secrets antics de les plantes remeieres i, passejant amb ella pel bosc, es poden escoltar mil anècdotes sobre les propietats de les plantes d'Olèrdola. És, això sí, imprescindible fer reserva prèvia a Via Penedès.
Penedès en xarxa.
El Penedès en xarxa, creiem en el teatre, teatre de proximitat, grans produccions, teatre a casa, teatre a la capital, fires, festes, és igual, teatre en majúscula, i per això estem molt i molt contentes que torni a l'antena del magazín. I a més, aquesta primera setmana, la secció teatrera que condueix la vilafranquina Clara Cols. Bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per dir que sí, que tornes, que segueixes amb nosaltres.
Sí, n'hi do, ja portem unes quantes temporades.
Portem
unes
quantes, eh?
Sí, sí, sí. No, jo molt contenta de ser-hi i de poder fer una mica de tertúlia del que es cou en el món del teatre.
Un món del teatre que just aquesta setmana ha viscut la gala d'Aixequem el Taló, que dona inici a la temporada, que serveix per explicar com ha anat l'anterior, i els números són molt bonics, fan patxoc a 1.200 espectacles, 3 milions d'espectadors, guanyant els espectadors d'obres en castellà, puja un 4%, la recaptació també és substanciosa. Un dels espais amb els quals la Clara Cols té vincles, la Sala Texas, ha liderat aquests números. Et faig l'onada, ja, pràcticament.
No, no, realment, ostres, sí, sí, ha sigut una temporada. També pensem que és temporada Maricel, eh? Que Maricel, vulguis o no,
ha sumat molts
espectadors. Ja vam estar parlant la temporada passada. Però sí, sí, ja fa, després de la pandèmia, no?, que hi va haver aquell moment de dur, però la recuperació ha sigut molt bona, i des de DETCA, l'Associació de Sales i Productores Teatrals, doncs, bueno, les dates són molt bones d'espectadors, bueno, d'entrades venudes, diguéssim. Però, bueno, seguim tenint una mica el repte sobre la taula, no?, de dignificar certes tasques, o inclús és el que parlem a vegades, no?, que és un món on hi ha moltes diferències a nivell de sous, a nivell de condicions laborals, entre unes produccions i unes altres. Vull dir que darrere d'aquest mirall tan bonic, està molt bé que ens hem de felicitar, perquè també la gent va al teatre perquè les produccions són bones, i això és indubtable. Però sí que segueix havent-hi, doncs, molta feina per fer a nivell de condicions laborals, de les companyies petites, que costa a vegades que trobin espai a la cartellera. Però a veure si entre tots, doncs, fem que això vagi millorant.
I estrenem setembre amb alguns festivals i fires potents on es poden veure coses que després s'escamparan per teatres d'arreu del país.
Sí, sí, exacte. El setembre és la gala, no?, de Catalunya Aixeca el Taló. També és presentacions de temporades, cada teatre fa les seves presentacions. Alguns els públics la van fer ja abans de marxar de vacances, diguéssim, però la majoria de teatres durant aquesta setmana passada van una mica desgranar el que serien les seves temporades, les seves programacions. Però a banda de tot això, realment a casa nostra tenim tres festivals molt potents, ara al setembre i principis d'octubre, que també fan que Barcelona també es moguin coses, i que de retruc també es moguin coses arreu del territori. Que són els que van més d'hora, els més matiners, són a Tarragona, del 3 al 6 de setembre, que va tenir lloc la 12a edició del Festival Internacional de Teatre FITT, que la porta el Joan Negrier, és el seu director artístic, i ja fa unes quantes temporades que porten produccions molt interessants i que una miqueta fan com l'inici de l'activitat d'ara a la tardor. Llavors segueix Fira Tàrrega, que Fira Tàrrega sí que ja és, no?, la nostra gran fira teatral, que realment porta 45 edicions, enguany és la 45a edició. De fet, és la Fira de les Arts de Carrer la més antiga de tot l'estat, i és un referent al sud d'Europa. I això, doncs, és ràpid, es diu molt ràpid, i és molt difícil de mantenir. De l'11 al 14 de setembre. Sempre és aquesta cosa que diem als teatreros, de que no, a la diada la celebrem allà a Tàrrega, a la seu, diguéssim, allà, a més a l'Urgell, que costa a vegades anar-hi, i durant uns dies tot es para, i allà passen un munt de coses. I, de fet, jo tinc una anècdota que quan érem molt jovenetes, adolescents, amb les amigues, anàvem a Tàrrega, allà a campar i tot, i anàvem en tren, que era tot una odissea. Anàvem fins a Barcelona, de Barcelona fins a Tàrrega, que vas en cotxe des de Vilafranca, i és un moment. Però, bueno, jo tinc la sensació que molts anys després, no diré quants, però molts anys després, crec que si vas en tren trigaries igual o més poder.
Potser una miqueta més i tot.
Perquè déu-n'hi-do com està el tema. Però això és una altra guerra, aquesta.
A Tàrrega hi van molts programadors.
Sí.
A veure què s'hi cou, no?
Sí, 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 perquè hi ha de tot, hi ha teatre de carrer sobretot, però també hi ha algun espectacle de sala, hi ha circ, teatre familiar, dansa, poesia, espectacles itinerants, música, hi ha moltíssima proposta. Sí que és cert que enguany han fet un petit canvi, no sé si aquest any encara es manté, però de cara a les edicions properes, tenien un programa bastant potent a nivell de suport a la creació i una miqueta això ho estan deixant una miqueta de banda per, bàsicament, programar espectacles ja creats i servir això com a fira, punt de trobada entre programadors i companyies, que allà es ven bastant de peix, diguéssim. I bé, si voleu anar-hi, no us recomano res concretament, mireu, perquè realment hi ha moltes propostes. També és cert que passa a vegades a Tàrrega, que hi ha molta gent a tot arreu, vull dir que si us ve de gust passar algun dia per allà, mireu la seva pàgina web perquè hi ha moltíssimes propostes i segur que n'hi ha alguna que us encaixa.
I si aquest cap de setmana no us va bé, a l'octubre teniu una cita destacadíssima, també.
Exacte, a Manresa, a la Fira Mediterrània, que també és una altra d'aquestes fires importants que ha anat guanyant múscul. Ja van per la 28a edició, amb una programació que inclou una vuitantena de propostes. Aquí sí que mantenen un apartat molt potent de suport a la creació. Vaig llegir a la pàgina web, no recordo quin era el percentatge, però de les produccions que es programaven hi havia moltes que havien tingut algun tipus de suport en la creació i producció per part de la fira. Allà veieu música, també hi ha dansa, hi ha teatre, vull dir que a l'octubre també es cou aquesta fira tan potent.
I podem fer alguna repesca del Grec, el gran festival estiuenc per excel·lència?
Sí, perquè ja sabeu que a vegades coses que s'estrenen durant el Grec, llavors les tornem a veure durant la temporada. El Grec sempre són exhibicions més o menys curtes. I si us veu quedar amb les ganes, per exemple, hi ha diverses, jo us explico que a la Villarreal tornen a fer Gran Canyon, que era el Sergi Pompermayer, aquella segona part d'Amèrica, bueno, segona part a nivell temàtic, o sigui, no és una segona part pura, però és dintre d'una temàtica similar, o també la Biblioteca de Catalunya, una proposta molt diferent, que és aquesta versió de La Tempesta de William Shakespeare, dirigida per l'Oriol Brogi. Aquestes les podeu repescar ara durant aquest mes.
I seguirem aquest curs teatral parlant d'estrenes grans, amb majúscula.
Sí, home, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Durant la temporada ja anirem desgranant perquè realment hi ha molta cosa enguany. Hi ha molta adaptació de novel·la, torna a passar això. Hi ha una mica de debat aquí en el món teatral sobre aquest tema. Perquè hi ha tot una...
S'ha fet sempre.
Bueno, però sí que és cert que durant... Ara portem uns quants anys que, sobretot, la gent es queixa una mica més per teatres nacionals. Clar, hi ha molt dramaturg i dramaturga i diuen per què, si hi ha obres de teatre, per què hem d'adaptar una novel·la que primer que està pensat és un altre format, és un altre llenguatge, no? I que realment condensar una novel·la amb una obra de teatre és molt difícil. Però sí que portem uns anys que déu-n'hi-do n'hi ha bastantes. Llavors hi ha una miqueta aquí de rifirrafe entre dramaturgs i adaptadors, diguéssim. Bueno, això ja ho anirem seguint. És un petit col·laborat d'aquests que ens creem en aquest país nostre. Però sí, hi ha molta adaptació. Per exemple, al Teatre Lliure tenim aquí una adaptació de El mestre i Margarita, de Bulgakov, que el dirigeix Àlex Rigola. I Àlex Rigola torna al Teatre Lliure molts anys després, 8 anys després de l'última producció que va fer al Lliure, torna amb aquesta adaptació que serà una de les obres també de la temporada. S'estrena el 18 de setembre.
Com és que m'ha citat aquí el Cercle?
No és cap emboscada. Qui són els bons?
Qui són els bons? A mi sempre m'ha semblat un fill de puta. Ets un gran anglès, és el millor, l'únic, vaja.
A veure, tindràs temps per assajar. És una feinada.
No et preocupis, trauré el temps d'on sigui.
Tu et fa por indagar dins teu.
No.
Fa por indagar
dins teu. No. Narcís, escolta, Narcís! Són les 8 del vespre, m'he llevat a les 6 del matí. He tingut un consell intern.
Els heu conegut, segur, Madaula i Boixaderes, aquestes dues beuasses, aquests dos grans actors de casa nostra.
I tant, aquestes veus són inconfusibles, no?
I tant.
Doncs els podreu veure al Poliorama. Estrenen molt aviat un text del propi Ramon Madaula. L'hem passat i vam parlar d'ell. Ramon Madaula és un actor que tots l'hem vist en moltes produccions com a intèrpret.
Crescut amb ell.
Exacte, sí, a la tele, al teatre, també al cinema. Però ara ja des de fa uns quants anys ell es lleva cada dia al matí i es posa a escriure. I realment porta unes temporades que ha escrit moltes obres diferents, algunes d'un punt molt comercial, d'altres una miqueta més intimistes, com vam tenir nosaltres Loop allà a la sala Fleischer, que també tindrà més vida aquesta temporada. Però realment és molt productiu, el Ramon, i ara ens presenta un espectacle que es diu Els Bons, i s'ha ajuntat amb el Jordi Boixaderes i també amb l'Anna Casals, i és un text que dirigeix el Paco Mir. Vull dir que ja d'entrada... D'entrada ja... Sí, ja és molta... Ja és un equipàs. I una miqueta per tots els fans o tota la gent que venim una miqueta del Montpastorets, és una obra que ens ressonarà i segur que ens divertirà, perquè justament parteix del pretext del Montpastoret, diguéssim. Són dos actors que es coneixen d'això, de ser actors amateurs dels Pastorets, i llavors un li demana a l'altre, un és fet sempre de Satanàs, l'altre fet sempre d'Àngel Miquel, però el Satanàs, per motius que ja sabreu quan veieu l'obra, no pot fer de Satanàs, li demana a l'Àngel que faci de Satanàs. I li explica una miqueta com, clar, un personatge positiu, no?, com ha de fer de dolentíssim. I és una miqueta aquesta gràcia que, evidentment, com els fans de Pastorets o els que hem fet els Pastorets, doncs trobarem allà referències i textos que tenim allà incrustats en el nostre cervell. I bé, una proposta molt divertida amb aquest punt comercial que també sap fer el Ramon Madaula, i que la trobeu al Poliorama a partir del 10 de setembre.
Així la tenim en dansa ja des
Sí.
Dimecres. I l'última estrena en majúscules, La Cubana.
Exacte, la Cubana, que ja es van acomiadant dels escenaris i s'acomiada amb una obra que a més també té certa relació amb el que hem parlat ara dels Pastorets, no?, d'aquesta tradició, d'aquest món amateur, que a Catalunya realment té moltes companyies amateurs, hi ha molta tradició de teatre no professional, però que treballen com els professionals o més. I la Cubana, doncs, agafa una miqueta aquesta idea i llavors fan un homenatge també al teatre amateur amb una obra que és L'amor venia amb taxi, que de fet és una de les obres que s'ha representat més pels grups de teatre amateur. I ja sabeu com és la Cubana, que a partir d'aquesta obra, evidentment, la farà i la desfarà i en farà tres voltes i ho convertirà en una altra cosa, segurament. I a més tornen al Romea, que és la sala on van fer la seva primera obra quan es van estrenar com a companyia, per tancar una miqueta aquest cercle i res, pels nostàlgics, pels amants de la Cubana, doncs tindran aquesta última oportunitat de veure la companyia que ens ha fet riure tant i que també ha transformat bastant el que és el teatre del nostre país.
Estrenen la setmana vinent, però hi seran durant mesos, no?
Sí, no et sé dir exactament fins quan estan, però suposo que sí, que estaran durant bastant de temps.
I ara la Clara ens proposa anar a sales més petites.
Jo estic enmig del barranc, eh?
Però nosaltres el que volem és treballar. El que volem és continuar treballant, perquè és l'única forma de refer-nos. Jo puc treballar, jo puc contar històries en això, en una capeta de Moisés, el tanga, el tinc net, mira-ho, el tanga el tinc net.
Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive.
Impagable, això és molt difícil d'explicar, vale? Moltes gràcies.
Qui és aquesta proposta?
Doncs mireu, això, aquesta veu que sentíeu és un humorista valencià que es diu Xavi Castillo, que allà és conegudíssim i potser a les nostres terres no ho és tant, però és un humorista que fa molts anys que està dalt dels escenaris. Ell i amb la seva companyia, que es diu Pot de Plom, és una companyia que fan sàtira política, bé, seria una miqueta com, sense, bueno, no és ben bé el mateix, però fan una miqueta tipus Polònia, per entendre'ns, que també han fet formats televisius, més monòlegs humorístics, obres de teatre també tocant temes d'actualitat, i una miqueta això, se'n riuen de tot, i toquen, treuen punta tots els temes. Clar, sí, aquí tenim, aquí passen coses, però al País Valencià, pobres, déu-n'hi-do. Ja porten uns quants anys, vull dir que el Xavi Castillo fa anys que té molt material, diguéssim, per treure-li punta, i és una persona que, bueno, és superdivertit i realment té una manera de fer molt, molt especial. I ara el trobareu a la Versus Glòries del 24 al 28 de setembre amb un espectacle que més actual no podria ser, que va parla sobre els efectes de la Dana. De fet, també el va afectar a nivell personal i ha fet un espectacle amb aquest punt seu irònic i satíric, però evidentment carregat de, també de mala llet perquè el tema s'ho mereix, per parlar sobre tota aquesta gestió o directament la no gestió que es va fer d'aquest drama, no? I es diu Berigueu, especial El Ventorro. De fet, això de Berigueu, ell ja té diferents espectacles que és com una mena d'informatiu, és un xou que amb aquest mateix nom doncs, té diferents temàtiques, no? I ens porta aquesta durant 4 dies només a la sala Versus Glòries. I doncs, si no coneixeu el Xavi Castillo, és una bona oportunitat per veure'l i també per fer una mica de militància i donar un cop de mà a aquestes companyies valencianes que tant van patir i que encara estan allà traient el cap. A més, és d'aquella gent que...
Treu punt de tot.
Treu punt de tot, va des d'ell sol a pobles molt petits, festes majors, teatres més grans, ha fet coses de televisió. Vull dir que realment és un actor d'aquells que es mou per tots els àmbits i en tots els escenaris i val la pena conèixer-lo.
També et llances amb un parell de monòlegs.
Sí, són dos monòlegs molt diferents al que us acabava de comentar. Són a la mateixa sala, és a la Heartbreak Hotel, que és aquesta sala petitona que dirigeix l'Àlex Rigola, de fet, que està també al barri de Sants, molt a prop de Sants, de l'estació de Sants. I recuperen dos monòlegs que es van veure ja la temporada passada, que realment us recomano molt perquè és un altre tema, no té aquest punt humorístic ni molt menys, però veureu dos actors que realment ho fan molt i molt bé i us enganxen. És un teatre molt pur, realment són dos actors simplement en cadascun d'aquests monòlegs. Allà no hi ha més artifici, aquest teatre realment és... Gairebé no hi ha ni escenografies en les propostes que fan al Heartbreak Hotel. La primera és La majordoma, que és un text escrit i dirigit per Josep Maria Miró, i la protagonitza Rosa Renom, que de fet ella ha fet també gira i ha fet aquest monòleg en formats també molt diferents, inclús l'ha fet en llocs molt petits. Crec que estava al Dansane o al Festival fent-ho això en places molt petites amb la gent molt a prop. I és una actriuassa també que realment fa molts anys que la tenim sobre els escenaris i veure-la ella sola construint tot aquest univers és molt bonic. I després, a partir de l'1 d'octubre, la Rosa Renou la teniu ara al setembre, però a partir de l'1 d'octubre recuperem una obra que es diu Qui va matar el meu pare, una obra molt punyent, però que realment no us deixarà indiferent, que està dirigida pel Pau Roca, interpretada per el Daphnis Valduz, i és una adaptació d'una novel·la francesa d'Eduard Louis. I també us la recomano molt perquè no us deixarà indiferent, i ho fa molt i molt bé el Daphnis Valduz.
I també tens una proposta d'una de les sales de proximitat barcelonina, la Flyhard, on treballes.
Sí, perquè mireu, no, ja sabeu que a mi jo intento no fer massa, no escombrar massa cap a casa, però és que en aquesta ocasió...
La proposta s'ho val.
Jo crec que s'ho val, a més, ens està costant una miqueta arrencar aquests dies i em sap greu perquè és una proposta molt bonica, que és em dic Josep, de fet la vam tenir
aquí a Vilafranca,
sí, que estarà fins al 29 de setembre i és una obra que la gent realment s'emociona molt i que torna a fer aquesta última temporada a Barcelona i res, que veureu aquest fals documental sobre l'estil Searching for Sugar Man, però la catalana, i que us recomano molt perquè tenim a la Montplans el Pau Vinyals i el Daniel Higiénico, que ho deixen tot allà i res, que si us ve de gust teniu aquests dies per venir-la a veure.
Fins al dia?
29 de setembre.
I aquí al Penedès... Fem un tastet,
perquè, a veure, encara no s'han avançat encara algunes programacions. Dilluns que ve, el dia 15, es presenta la temporada d'espectacles de Cal Bolet i l'Auditori, i ens van avançar alguna cosa, les Bàrbares i els Pets, però segur que hi haurà moltes més coses més interessants que també ja desgranarem, però estigueu atents perquè sabeu que les entrades volen, a més.
El mateix 15, ja...
Sí, corrents,
a tota màquina.
A Vilanova també presenten, no sé ben bé quin dia, però també estan a punt de presentar temporada, però vaig xafardejar una mica i vaig veure que havien avançat un parell de coses molt interessants. Primer, el Guillem Albà, una obra que vam comentar l'any passat, que es diu Tota aquesta por que ara tinc, del Guillem Albà i l'Andrea Jiménez, la podreu recuperar a Vilanova. I llavors una altra producció que es diu 14.4, del Sergio Pérez Mencheta, amb el Juan Diego Boto, que és d'aquelles obres que segur que... Bé, Juan Diego Boto és un actor que no et deixa, tan, vull dir, que et deixa allà assegut, clavat a la sala, a la butaca. Van fer una proposta amb el Peris Mencheta sobre Lorca, que va tenir, no, un recorregut i era una cosa bastant espectacular. Vull dir que també té molt bona pinta aquesta obra.
I ens fas una recomanació a la qual m'hi sumo i que els protagonistes ens acompanyaran d'aquí una estoneta a 11:15 per explicar-la en
fantàstic.
Primera persona, però els hi pots fer el pròleg.
Clar, perquè és que el dissabte, o sigui demà, dia 13, s'estrena un nou espai a Vilafranca. A més, un espai que fa, un tipus d'espai que fa molt de temps que reivindiquem des d'aquí, que és un espai petit, un espai de mitjà petit format, que es diu El Rebost i que és un espai que és... Jo no sé tots els detalls, us els diran ells, però és un espai polivalent que aposta per una programació oberta, teatre professional, emergent i amateur, tant en format familiar com per adults. I, home, com a vilafranquins i com a penedesencs, doncs és fantàstic, és una notícia fantàstica que tinguem aquest nou espai. Molta valentia per obrir un projecte així. Vull dir que com a espectadors hem de donar suport i omplir aquest rebost, que segur que en sortim amb moltes coses.
Us ho explicarem amb els seus impulsors, amb els seus protagonistes, després del flash de 11:15, tots els detalls d'aquesta nova proposta al Rebost. Clara Cols, ben tornada, moltes gràcies per ser-hi i ens anem escoltant
molt
i
bé.
Prenent nota d'aquestes propostes teatreres que faràs més a més. Que vagi bé.
Vinga, fins aviat. Adéu, adéu.
Sempre anava atabalat i deia que tot li era igual. Volia perdre el tren per tenir algun moment. Ja li deia al metge, necessites vacances, veure plantes ben altes en el hall d'un hotel, gastar diners per fer-se un selfie en una platja tropical. En una platja tropical.
Amb aquesta platja tropical que canten Guillem Roma i la Cobla Marinada, acomiadarem aquesta primera hora una mica de publicitat i ja connectarem amb el butlletí de les 10 del matí.
Aeri i avions estrangers, però el tenien adormit, només volia seure i no fer res. Que l'atrapés la pluja i oblidar el que no havia entès, ignorar el canvi climàtic que li causava estrès. Es pensava que per tenir estalvis ja era de classe alta i votava un partit que robava el que a ell li tocava. Sense causa per...